Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És dilluns, dia 27 de març. Encetem setmana aquí a l'Hotel Suís. Hi ha un tòpic en el futbol que diu que tots tenim un entrenador dins nostre i que, per tant, qualsevol decisió, qualsevol plantejament estarà exposat al debat públic, però poques vegades el dubte sobre com encarar un partit generarà tant debat com el que va fer el Sabadell dissabte contra el Barça Atlètic. Des que va assumir les regnes del primer equip, a Miqui Lladó l'han acusat sobretot de defensiu, de voler amarrar els punts a partir de la porteria a zero. Dissabte és evident que aquesta etiqueta la va trencar completament, amb un plantejament molt ofensiu, no en pilota, que també, sinó sobretot quan l'esfèrica la tenia el Barça Atlètic. La proposta de defensar el filial blaugrana a camp sencer i amb marques individuals home a home va ser realment molt arriscada. I si posem tot sobre una balança, és igual d'evident que el Sabadell va tenir moltes ocasions gràcies a això i que el Barça va fer els seus dos gols aprofitant-se de desajustaments en aquest plantejament tan arriscat. El debat ja no és si cal ser ofensiu o no, sinó si, veient el perfil de rival que era, va ser encertat o no plantejar un intercanvi de cops un partit tan obert davant del Barça Atlètic. Sovint, aquestes anàlisis es fan a posteriori i el marcador condiciona molt aquest balanç, però obviant la derrota final i simplement quedant-nos amb aspectes tàctics, no li podem negar la valentia a Lladó en la proposta i només la manca d'encert o la major punteria culer va propiciar aquest 1-2 final. Com que tots portem un entrenador dins, hi haurà qui cregui que per fi s'ha fet aquest pas endavant, qui pensi que no calia fer-lo i que ja estava bé anar fent feina de formiga amb plantejaments defensius, i qui defensi que està bé desvestir-se una mica, però amb un punt mig, sense anar el cos a cos a tot el camp sencer. No hi ha una resposta, dependrà del criteri de cadascú, però com dic, poques vegades un partit obrirà tant un debat tàctic com el de dissabte contra el Barça Atlètic.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui ens hi posem amb la Rocío García, al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Primoz Roglic ha guanyat la volta, tot i la victòria de Remco Evenepoel en l'última etapa, el belga no ha pogut retallar els pocs segons que li portava l'eslové d'avantatge des de l'etapa Terres de l'Ebre. El sabadellenc David de la Cruz va ser vuitè ahir a Montjuïc. De seguida en parlem. Avui, més partits internacionals classificatoris per l'Eurocopa masculina de futbol, entre d'altres Montenegro-Sèrbia o Irlanda-França a 9:15. Ahir, per sorpresa, Dinamarca es va deixar remuntar un 0-2 i va perdre 3-2 al Kazakhstan. Anglaterra, a més, va guanyar 2-0 Ucraïna. El Tottenham ha rescindit el contracte d'Antonio Conte. L'entrenador italià marxa amb l'equip londinenc, situat en places Champions, al quart lloc de la Premier. Recull el testimoni fins a finals de temporada Cristian Stellini, assistent de Conte fins ara. I per últim, Marc Márquez ha passat pel quiròfan per operar-se de la fractura un dit de la mà dreta que va patir ahir a Portugal en la primera cursa del Mundial. El cerverí es perdrà el Gran Premi de l'Argentina, on havia estat sancionat per la maniobra perillosa d'ahir, enduent-se per davant el portuguès Miguel Oliveira. Pecco Bagnaia, per cert, va adjudicar-se aquest primer Gran Premi de la temporada. I aquí a l'Hotel Suís tot això.
Comenta la recepció.
Farem el postpartit d'aquest 1-2 contra el Barça Atlètic de dissabte a la Nova Creu Alta, més amb rècord en el que portem de temporada d'assistència de públic, més de 5.000 espectadors. L'OAR femení ja és a fases d'ascens, ja té garantida la presència en la lluita per l'ascens, al final de la volta amb el balanç de David de la Cruz a Montjuïc i també la salvació matemàtica en l'última jornada del vòlei femení del Natació Sabadell.
L'actualitat de la primera ref.
El Sabadell de nou queda a menys d'un partit de distància del París perill. Hem passat de 5 punts a 2 amb la victòria del Balears contra el Bilbao Athletic, la segona consecutiva dels palmesans, i els empats del Real Unión a Cornellà i de la Nucía contra la UD. A l'altre grup, Gudelj, jugador del Córdoba, ha passat la nit una altra vegada a la UCI, però segueix evolucionant favorablement. El serbi va patir una aturada cardíaca als 11 minuts del partit contra el Racing de Ferrol, 1-1, un duel que es va suspendre per aquest ensurt majúscul. Després de reanimar-lo en el mateix Arcángel dissabte, la vida del futbolista no sembla córrer perill. El Linares, per cert, tercer equip que arriba als 100 gols en tota la història de la Primera Federació. Només el Castilla i el Celta B n'han fet més, com comenta Pedro González a Twitter. Per fer-nos una idea, el Sabadell en du 73. Li queden molts, per arribar al centenar. I per últim, l'Antequera pot ser equip de Primera Federació. Ja aquesta setmana li treu 17 punts al Recreativo de Huelva, al grup 4 de segona, i quan acabi aquesta pròxima jornada només quedaran 18 punts. Per tant, si fa els deures i punxa el Degà, l'equip del Maulí seria nou equip de Primera Federació.
De quin partit no estarem pendents?
Del Kifisias contra el Iliopoli, de la segona divisió de Grècia, quan acabi aquest programa, just un quart d'hora després, a un quart de tres.
I a les xarxes socials.
Àlex Sala penja una foto vestit de blanc, amb jaqueta de màniga curta inclosa i ulleres de sol en una terrassa més dia assolellat. Resposta de Tomant a Instagram i, a més, interpel·lant a Carrión. És Justin Bieber? Pregunta el Gran Canari.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem a l'actual tècnic del filial del Villarreal, l'exarlequinat Miguel Álvarez.
L'enquesta.
I acabem preguntant per l'MVP d'aquest Sabadell Barça Atlètic amb el Xino, amb David Estals, liderant els vostres tuits, com sempre, amb l'etiqueta MVP 946.
Hotel Suís.
Minutets per sobre de la una. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ressaca amb sabor de derrota avui, contra el Barça Atlètic. Derrota que segurament podria entrar dins dels plans inicials, veient el perfil del rival, un candidat a la part alta de la classificació, que de fet ocupa places de play-off, però la veritat, Sergi, amb aquesta sensació d'un Sabadell que va voler jugar-li de tu a tu al Barça Atlètic i que no li va sortir bé.
Sí, va voler anar com explicaves, no? El plantejament, de fet, va ser el que més polseguera, en el bon sentit i mal sentit de la paraula, aixecat, perquè li va voler jugar en aquest cos a cos contra un rival que, evidentment, si per alguna cosa destaca, no ens podem enganyar, encara que no sigui el millor Barça Atlètic de la història, és que té moltíssima qualitat individual i que aquesta diferència de potencial, de qualitat, com diem, sobretot a nivell individual, més que col·lectiu, perquè a nivell col·lectiu la veritat és que el Barça Atlètic va donar una sensació més aviat tirant a pobre, però que es va acabar imposant, i sobretot perquè és que el Sabadell va haver de remar, Adri, amb aquest 0-2 pràcticament en qüestió de 30 minuts, en mitja horeta el Barça Atlètic s'havia posat amb dos gols en avantatge i això va fer que el Sabadell es vegi obligat a anar contracorrent, i anar contracorrent contra equips d'aquest potencial sempre és un risc i no va sortir bé, com deies, aquesta vegada.
Avui miràvem les estadístiques. Si ens quedem amb els xuts a porteria, el Sabadell va xutar 21 vegades. Està legal el porter del Barça Atlètic, i el Barça Atlètic només 10. Per tant, estem parlant del doble de xuts a porteria. Això sí, si mirem el perill d'aquestes ocasions, allò dels expected goals que diem sempre, 1-17 del Sabadell, 1-52 del Barça Atlètic. Per tant, va xutar la meitat, és veritat, però és que van ser molt més clares, segurament producte de desajustaments en aquest tan arriscat plantejament d'anar-los a buscar a camp sencer 1-1.
Sí, el Sabadell veníem de parlar i fins i tot s'havia sentit molta crítica que els partits a casa havia estat un pèl purú, que no havia anat fins que els partits no havien avançat molt o fins que s'havia vist amb el marcador en contra. Aquesta vegada va ser tot el contrari. Ja de sortida, el Sabadell, com diem, va sortir doncs a pit descobert, va sortir a jugar-li allò a colpeig, com va dir Alberto Jogo, el nostre comentarista dissabte, un combat de boxa sense guants directament, no? I en l'intercanvi de cops és cert que va ser molt més efectiu el Barça Atlètic, com a mínim, en aquests primers 45 minuts. És cert també que en el tram final de partit, amb el partit completament ja trencat, podia haver matat el partit l'equip de Rafa Márquez a la contra, però també, per ser justos, és que en aquest intermig, per dir-ho així, en aquest tram del mig del partit, el Sabadell va tenir molta presència a voltants de la porteria d'Estràlaga. Per contra, doncs li va faltar aquest puntet d'efectivitat que segurament hagués pogut, com a mínim, ja no et dic cap gir al marcador, però sí remuntar el 0-2 inicial i haver-se portat alguna coseta que no hagués estat aquest 0-3.
L'embranzida inicial no se li pot negar al Sabadell, que va tenir oportunitats per posar-se per davant, sobretot la pilota al pal de Pau Víctor al minut 4, és evidentíssim i segurament hauria canviat el panorama. No sé si hauríem continuat o no aquesta marca individual a tot el camp, aquest jugar amb tantes peces per davant i no resguardar-te tant, però el que no se li pot negar a Miqui Lladó és aquest punt de valentia que va demostrar.
Tot parteix d'una única idea, que ja ho vam comentar en anteriors rodes de premsa a casa, que és que si a casa no hem de sumar els tres, que no sigui perquè no ho hem intentat. Per tant, partia d'aquí. Partia de ser valent, de ser agressiu i de demostrar a la gent que ens dona suport i als aficionats que ho intentem, que volem guanyar el partit, que anem a buscar els tres punts. Avui, malauradament, no ha pogut ser.
Indiferència no va generar el Sabadell, no. Això és evident. O sigui, la idea, quina era i com la va plasmar el Sabadell, va quedar del tot palès, ara també que no va sortir bé.
Sí, és evident que al final el resultat, si t'has d'aferrar només al resultadisme final, doncs és lògic dir que no va acabar de funcionar. I en aquest sentit, perquè no es van guanyar els duels directes, en aquest cos a cos que dèiem, en aquest jugar 1 contra 1, doncs el Sabadell, els duels importants, els decisius, sobretot al mig del camp, en moments puntuals i també en algunes accions defensives, doncs no va poder guanyar aquests duels directes. Això va donar aquest punt d'avantatge al Barça Atlètic, i és evident que si al Barça Atlètic tu li dones un puntet d'avantatge, si li dones una mica d'espai, te l'aprofita, perquè després té molta qualitat individual a l'hora de rematar la feina. Tot això per un Miqui Lladó que deixava clar que ell també assumeix que no havia acabat de sortir bé el plantejament, la idea, i que dintre d'aquest assumir, doncs, tota la responsabilitat per ell.
La primera no l'hem agafada nosaltres i ha arribat al seu gol. Crec que després la segona i la tercera sí que l'hem agafada nosaltres, però bueno, ha sigut un plantejament certament arriscat. Aquí, evidentment, doncs, la culpa és meva, no? Evidentment, els duels corresponen al jugador, però el plantejament i poder entrenar o no correspon a l'entrenador.
Punt d'autocrítica en aquest cas de Miqui Lladó a l'hora d'assumir que s'havien equivocat o que no els hi va sortir bé. La idea estava ben treballada, però que no havia acabat de funcionar perquè s'havia fallat en allò que no es pot fallar. Però no tot van ser males notícies. En aquest sentit, també li pot treure una vessant o una lectura positiva al tècnic del Centre d'Esports Sabadell, i li treu en aquest sentit a les coses bones que va veure del seu equip, que, pel que deixa clar, i ara el sentirem, doncs no van ser poques, precisament.
El que em quedo és sobretot l'actitud dels jugadors i sobretot les ganes i el futbol també, perquè hi ha hagut bon futbol, però em quedo amb la mentalitat, l'energia, com han intentat sempre estar en el partit. Ho hem aconseguit durant una estoneta amb l'1-2, però ens ha faltat una mica més d'encert a portar-hi a rival.
Minut i mig, per sobre d'un quart de dues. Em posaria dempeus, Sergi, per dir aquest nom ara. David Estals, quin partidarro. Per cert, demà el tindrem aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell en directe. El xinó, si no va ser el millor partit, ja no de la temporada, sinó de tota la seva etapa al primer equip del Centre d'Esports, és que no se m'acut un altre partit com aquest.
Sí.
I no pel gol només.
No, va estar molt complet. És evident que el gol ho acaba de rematar tot i llàstima, perquè l'únic que li va faltar a la cita és el que dèiem, que el Sabadell hagués tret com a mínim alguna cosa de profit, alguna cosa positiva en quant al resultat, que no va ser així, però és evident que el nom propi del dia, no sé com acabarà al final la votació del jugador més valuós, dono per fet que acabarà guanyant David Estals, perquè la diferència que porta a pocs minuts que es tanqui aquesta enquesta és prou important, com
sí,
per
si
entendre-ho.
Si algú vol canviar d'opinió o refermar-ho,
encara és a temps, sí.
MVP946, aquesta etiqueta a Twitter, amb una piulada, acompanyat del nom de qui per vosaltres va ser el millor abans d'ahir.
Però és lògic pensar que acabarà sent el David Estals, perquè, com dius, va jugar el seu millor partit, segur, amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell, i va donar mostres del que ara mateix ha de ser aquest Centre d'Esports Sabadell. Ho dèiem en el final de la transmissió amb el Pau Vituri. És que un equip, amb les mancances que té, amb les carències que té el Sabadell, que hem anat destacant des de principi de temporada, doncs com a mínim se li ha de demanar això, aquesta empenta, aquestes ganes, aquesta lluita, aquest saber el que representes i per qui t'estàs trencant la cara, i crec que David Estals resumeix en ell tota aquesta circumstància. Tant és així que abans de sentir-lo a ell, abans d'escoltar el propi David Estals, anem a escoltar el que deia Juanmi Carrión, que parlava per un costat de com de greu havia sentat en el vestidor el fet de no poder treure alguna cosa profitosa davant el Barça Atlètic, però sobretot destacant, diu el de Chiclana, el paper de David Estals per damunt de la resta.
Nos vamos con la sensación de que podemos haber ganado o empatado, porque es que yo he tenido... Es que han sido muy efectivos, a mi parecer, porque tienen mucha calidad arriba, pero yo creo que mínimo podemos meter 2 goles. Y gracias a Chino, que ha hecho un partidazo, hay que decir, ha sido el mejor del equipo y lleva un año espectacular. Y gracias a él nos ha dado también esa energía, que es la que tiene y nos transmite todos los días.
Qui ho havia de dir, que el 26, encara amb aquesta fitxa de filial, amb aquesta numeració de filial, havia de ser el jugador, ja no només dissabte, sinó en general, que aquesta temporada es tirés l'equip a l'esquena en moltes ocasions i parlés d'això, no? D'aquesta intensitat, d'aquesta empenta, d'aquestes ganes, d'aquesta lluita, tot això que és David Estals, i que, a més, com dèiem, el dissabte va tenir el seu premi particular, encara que només quedi per l'estadística, del marcar el seu primer gol com a professional amb la samarreta del Sabadell. Se n'ha fet un fart de marcar-ne Olímpia amb les del futbol formatiu, però amb la del primer equip a baix encara no havia passat, i en aquest sentit, per mi, Quillado, també destacar el paper de David Estals per davant d'altres companys del vestidor.
Pel Chino me l'ha agradat molt, de fet és la notícia que més content em posa avui, no? Perquè no havia marcat mai, crec que potser ha fet el millor partit vestint la samarreta del Sabadell, hauria sigut el millor partit sense marcar el gol, però sobre se li culmina, m'alegro molt per ell, és, ja ho vaig dir, és el nostre baluart, em fa molt feliç aquest gol que ha fet.
I l'última, hem sentit Juanmi Carrión, hem escoltat a Miquillado, anem a escoltar ara el protagonista, a David Estals. Com dius, demà tindrem temps de parlar molt més extensament amb ell, de poder parlar molta més calma amb el de Poblenou, però dissabte parlava en sala de premsa i deixava clar, doncs això, per un costat, l'alegria pel gol, l'alegria pel partit, malauradament la tristor, aquest punt de ràbia per no haver pogut donar una alegria també a l'afició.
Por dentro tenía una sensación de que me he quitado un peso de encima, que después de tanto tiempo por fin ha llegado lo que tanto quería, pero es lo que tú dices, que me voy con una sensación amarga, porque después del partido que ha hecho el equipo y del gol, no ha servido para sacar los 3 puntos.
Doncs regust agradolç, amb aquest punt també de humilitat que caracteritza el de Bienvenida, tot i que des de ben petitó, amb mesos vivint al barri del Poblenou, aquí a Sabadell, és que a sobre el fa amb l'esquerra, és el gol de David Estals, combinant el punt de rauxa, de caràcter, de guanyador de duels en la primera acció entre dos, de qualitat, per què no dir-ho després també amb el retall, i de sorpresa, de provar-ho, de dir, mira, jo pico amb el cap contra la paret, a veure si la tombo, i al final, amb l'esquerra, el pal llarg que acaba marcant, tantes com n'ha tingut, al final, envoltat de dos, sense angle, i amb l'esquerra és quan acaba fent el gol.
Salvant totes les distàncies, vaig tenir una miqueta, que se m'entengui,
Espera, a veure si tu ho encerto. Aaron?
Sí. Aaron a la línia, allò de dir, mira que ho ha provat, mira que ha tingut ocasions clares, parlo d'Aaron ara, mira que va tenir mans a mans, jugades que deies, és que ja és impossible que no marqui el pobre, i va acabar marcant de la manera més recambolesca amb l'ajuda de Nico del Monte, amb aquella mitja xilena, amb l'aire, amb el vent. Bé, doncs, torno a dir, salvant totes les distàncies, perquè molt més plàstica la jugada de David Estals aquest cap de setmana i molt més treballada, per dir-ho així.
I menys partits també esperant el gol.
Sí, i no tan afortunada, per dir-ho també de manera molt, molt clara, però és allò que dius, mira, que n'haurà tingut segur jugades molt més clares que aquesta, molt més fàcils que aquesta. Doncs va haver de fer-ho de la manera més difícil, però, mira, benvingut sigui aquest primer gol, i que sigui el primer de molts, allò que es diu en aquests casos, perquè s'ho ha guanyat, s'ho està guanyant, i com dius tu, ha vingut a tirar la porta avall, però de manera ja definitiva.
Mira, Aaron Rey va acabar fent 2 gols la temporada passada, després d'aquell en va fer un altre, i de moment 27 partits amb el Nàstic, 2 golets més, o sigui que ara Estals pot anar acostumant-se ja a com ha de celebrar els gols, etc, que segur que en fa algun més. No vull dir tampoc que sigui el proper Stals, però la veritat és que fa bona pinta el següent nom que direm, Vladislav Kopotun Vladis, jugador que fins fa ben poc, quan va començar ja a ser pràcticament un jugador més de la primera plantilla, era el pitxitxi del filial, ara ja no ho és, perquè l'ha superat José Enrique Carrasco a primera catalana, però la veritat és que cada vegada el veiem amb més minuts, amb més protagonisme i fins i tot més descarat, sent més el Vladis que coneixem, que al final, el primer dia, suposo que fa una mica més de respecte, però l'altre dia surt per jugar amb afegit i de més una mitja horeta i prou bé.
Sí, més de 20 minuts que va tenir en aquest cas, amb el que era el seu debut a casa. Vam veure debutar aquesta samarreta 30, amb aquest 30 a l'esquena que porta Vladis des de que va debutar amb el primer equip ara fa unes setmanetes a Lezama. I la veritat és que ho està aprofitant, com diem, Ahir va, o dissabte, va posar-se allò a la granota de feina i va demostrar algunes de les virtuts que els que som més habituals a l'Olimpia ja li hem vist en alguna ocasió. Aquesta potència, és un jugador realment molt potent per l'alt que és, té una mobilitat, una sincronització perfecta, velocitat a l'hora d'encarar i, sobretot, doncs això, aquest punt d'atreviment, com deies, en els metres finals. De fet, si li haguéssim de posar ara mateix un però, i és un però molt lògic, és que li estava, o li manca encara, creure-s'ho, diuen en l'argot futbolístic, com a mínim al vestidor del Sabadell, que se les fumi ell, doncs això, que no vulgui ser tan generós i tingui aquest punt d'atreviment. Insisteixo, ha de costar, més quan acabes d'aterrar i quan davant tens companys bastant més consolidats, però la veritat és que de moment ha donat un parell d'avisos d'aquells que dius, ep, a poc que s'ho cregui més, ja veuràs com aquest encara ha d'acabar la temporada. Si tot va normal, marcant algun golet fins i tot amb el primer equip. Com diem, encara no és el Vladis de l'Olimpia, tot just ha jugat mitja horeta entre un partit i un altre amb el primer equip, però comença fins i tot a donar la sensació, Miqui Lladó no va voler anar tan enllà, només va voler parlar en positiu, que està a punt de disputar-li la posició a algun jugador més veterà amb el que comparteix posició, i en aquest cas és evident que Christian Dieste
van sortir a la vegada els dos.
Molt assenyalat. Insisteixo, Miqui Lladó no va anar tan enllà, simplement es va limitar a parlar molt i molt bé, perquè no podia ser d'una altra manera, de Vladis.
Vladis, crec que l'esteu veient tots, per no haver estat mai en aquests contextos i per no haver-ne tingut de competitius en les seves etapes prèvies, perquè recordem que salta de segona catalana a primera federació, doncs crec que és un jugador que té potencial, és molt fort, és ràpid, quan vagi agafant més estonetes, que segur que li aniran arribant, doncs aquí tenim un altre jugador que pot donar alegries al Sabadell.
I al marge de l'aspecte purament futbolístic, vam tenir una gran entrada per sobre dels 5.000, la millor del que portem de temporada a la nova Creu Alta, i a Twitter, per exemple, destacava jo a nivell personal un fil impecable d'un seguidor de l'Arnau Ruiz, on explicava tots els incidents que hi van haver viscuts en primera persona per un seguidor habitual a la nova Creu Alta, amb tot l'enrenou que hi va haver amb el sector visitant, amb famílies a la zona de lateral esquitxades per aquest conflicte que hi va haver, amb una actitud, amb proclames fins i tot nazis des del sector visitant, saltant a la gespa en algun moment a fer una fotografia del grup, o fins i tot en el moment del gol d'Stanis. I ara això ho diré com a opinió personal, Arribant a ser tan parapunyetes com ho som a vegades amb els de casa, i ja no només parlo d'aficionats, que també, fins i tot amb la premsa, a l'hora d'establir protocols, sobta moltíssim que es puguin veure conductes com les de dissabte.
Sí, perquè venim d'uns mesos on, ara no és per donar ni treure raons, però venim d'uns mesos on l'afició del Sabadell, els socis habituals d'aquella zona de lateral, s'han queixat públicament i han lamentat, doncs, en aquest cas, l'accés de cel, a vegades tant de Mossos d'Esquadra com de la seguretat privada de l'estadi, a l'hora d'obligar a estar asseguts, fins i tot identificar algun seguidor del Sabadell, soci habitual del Sabadell, que no ha volgut fer cas a aquestes indicacions de seure en el seient i ha volgut mantenir-se dempeus a la part de dalt. pancartes, banderes que tapen publicitat... És a dir, venim d'uns mesos, d'una temporada que, sobretot a la part inicial, recordem, ha estat especialment convulsa, que ja ens ha portat a parlar d'aquest tema en més d'una ocasió i de dues, tant a l'Hotel Suís com també fins i tot a les tertúlies dels dilluns amb el Tribunal Preferent del Pau Vituri. I clar, quan veus el que passa dissabte, que a més va començar amb la tarda excessivament curosa, no diré una altra cosa, excessivament intensa en aquest sentit, en aquest capítol, home, va sorprendre i molt l'entrada d'aquests 20-30 seguidors ultras del Futbol Club Barcelona, que fins aquí res a dir, tota la llibertat del món perquè puguin entrar a l'estadi, només faltaria, però no amb l'actitud que van tenir des del minut 1 i que jo diria no es va frenar fins que van celebrar el gol de Stanis saltant a la gespa. O, no a la gespa del rectangle de joc, però sí a aquest espai que queda entre la tanca, entre la graderia i la gespa. A saltar, a celebrar el gol, en aquest cas, doncs a celebrar-ho amb excés sense que ningú digués res. A partir d'aquí entren els Mossos d'Esquadra. Opinió personal. Ja sé que hi ha protocols de seguretat i que segurament responen a aquests protocols. Tard.
Home, és que els aficionats van tornar pel seu propi peu. No és que els engatgessin, sinó que ell va dir sí, torno.
Però per això dic que es va trigar 7-8 minuts en veure que allò se'n podia anar de mare. Tard. I tard també la reacció, en aquest cas, de l'empresa de seguretat privada del Sabadell a l'hora de reforçar efectius en aquella zona. Què va passar a partir d'aquí? Home, doncs a partir d'aquí el que ja sí que és malauradament més habitual. Insults, banderes, com deies tu, salutacions feixistes, càntics feixistes... Bé, un seguit d'actituds que, insistim, venint d'on venim, amb l'oprimirat i amb el que sempre s'ha volgut dir que el protocol de seguretat de la nova Creu Alta responia que els Mossos d'Esquadra eren molt... que filaven molt prim, que ho portaven tot a l'extrem més d'allò... A mi em va sobtar desagradablement aquesta llibertat de moviments amb la qual van poder actuar aquests 20-30 seguidors habitualment del Barça Atlètic.
Sap greu fer el next coming, de dir en continuarem parlant més endavant, però avui a quarts de 8 del vespre tindrem explicacions, no?, al Tribunal Preferent.
Sí, avui, si tot va normal, el director general del club, el Bruno Batlle, donarà la cara, que sempre és d'agrair, eh? O sigui, a partir d'aquí veurem les explicacions, quines mesures s'han pres i fins i tot quines protestes s'han pogut elevar, quines queixes s'han pogut elevar allà on toqui i aquí per toqui, perquè és evident, torno a dir, que el protocol que s'havia marcat per dissabte, igual que el sistema tàctic de Miqui Lladó, per dir-ho així, s'havia pensat... però no va funcionar o no va acabar de funcionar com tocava.
Va, anem a pensar en el futur, anem a tornar al futbol. El Sabadell segueix fora del descens, evidentment. Arrencava la jornada a 5 punts. El que passa és que aquest marge s'ha escurçat fins als 2. No ha estat un bon cap de setmana, sobretot, per exemple, amb la victòria de l'Atlètic Balears contra el Bilbao Atlètic. 6-6 porten els balearicos. I a tot això, Sergi, que venim de jugar contra un filial que està a la part alta, i ara visitem a un altre equip que respon a les mateixes característiques, la Real B.
La trilogia de filials es tanca, el primer va ser el més feble de tots plegats, amb aquest empat, derrota, no sé si la sèrie ha de continuar amb victòria, és el que tocaria, però bé, en tot cas, és evident que és el més complicat de tots tres, perquè així ho diu la classificació, i deixem que ho digui, que ho afegeixi, perquè del que hem vist fins ara aquesta temporada, dels millors equips en quant a feina i en quant a qualitat, aquest sense aquesta Real B que rebrà el Sabadell. Com dius, un altre equip complicat, un altre filial complicat, joventut barrejada amb molta qualitat que els porta a ser ara mateix tercers, a l'espera del que faci la Morevieta, que evidentment té aquest partit pendent davant la Nucía.
I que estaria bé que el guanyés.
I que estaria molt bé que el guanyés pel bé del Sabadell, però segurament, com diem, un dels partits exigents, o molt exigents, que li queden al Sabadell aquesta temporada. La idea ara, però, canvia. El que deixa clar Miqui Lladó és que no és el mateix afrontar un partit a casa que fer-ho a domicili i que, per tant, ara la responsabilitat d'oferir-se i d'intentar portar una mica el ritmo i el tempo del partit és pel sencer i que, per tant, el Sabadell sortirà diferent.
Fora de casa, la patata calenta està de l'equip de casa. Per tant, nosaltres hem de saber jugar amb això. Per això estem puntuant molt fora de casa, perquè aquesta línia 5 ens dona. A casa, la patata calenta és per nosaltres. Llavors, crec que la sensació de Numància i del Coi va deixar la gent en general una mica tèbia. Llavors vam dir, si hem de morir, morir matant. Més que morir agonitzant.
Doncs això pel que fa als partits a casa, fora, com diem, diferent, i el que sí que va deixar clar quan se li va preguntar a Miqui Lladó és, home, apostaràs un altre cop per jugar un partit de tu a tu de la manera que s'ha fet davant el Barça Atlètic? La resposta del propi tècnic.
La fesonomia de l'equip fora de casa i a casa ha de ser diferent. Per tant, a Zubieta podem igualment pressionar la pilota, però el plantejament ha de ser diferent i la Real és un molt bon equip. És a dir, si anem a igualar Zubieta a camp rival, tindrem molts problemes.
Doncs queda clar, que serà una mica més de veure-les venir, de jugar més recollidets i no un partit tan obert com el que vam veure a la Nova Creu Alta dissabte. De totes maneres, a l'espera del que passi diumenge a Zubieta, Miqui Lladó va treure la calculadora a passejar a l'hora de fer els números en aquests 27 punts que resten.
Sí, i li continuen sortint, afortunadament. Té els seus càlculs fets. Això no significa ni que renunciï a alguns partits ni que juguin més a uns altres, però sí que té els seus números i té clar que amb la dinàmica que porta l'equip, els números, insistim, continuen sortint.
Hem sumat punts, n'hem fet 17 de 36, quasi la meitat. Llàstima, avui era molt important també. Si féssim quasi la meitat dels que ens queden, sumaríem 13, sumaries 48, estaràs salvat. Però és que mira com van els números, Són així de justos. Per tant, què hem de fer? Treballar molt, més encara, fins al final. Venen partits complicats i hem d'apretar, hem de seguir, hem d'entrenar, hem de recuperar-los, hem de treure pressió amb ells, hem d'aconseguir-los que segueixin així i tots junts, insisteixo, tots junts.
Doncs un missatge que des de fa temps intenta que cali a l'entorn, allò de tots junts, d'estar també preparats, de ser conscients del que ens espera. És mitja volta, més o menys, el que queda de campionat, un quart de Lliga. És veritat que traient l'Atlètic Balears i la Nucía ja s'ha jugat contra tots els equips que estan a la part baixa de la classificació i el perfil de rivals a partir d'ara seran, això, igual que el Barça Atlètic, doncs la Real, ha de venir per aquí el Castellón, etc. Però vaja, que... Seguint el símil que el mateix Lladó va fer fa unes quantes setmanes de això és una cursa de braça, quan estàs nedant a vegades fots el cap sota l'aigua, després el treus una mica, tornes una altra vegada a anar cap a baix, li feien també aquesta reflexió, no?, dissabte en el postpartit, de dir, Miqui, tu mateix vas fer servir aquest símil i, home, no diré que estem una altra vegada amb el cap per sota l'aigua, però sí que el veiem més a prop que no pas ara fa una setmana.
Sí, el cap havia pujat bastant, ara torna a estar a mig camí, a punt de fregar l'aigua de nou, aquest aigua simbòlic que seria doncs, la zona perillosa, però que és un avís per navegants. S'ha dit des de pràcticament al principi, ja en l'etapa de Gabri Garcia, i ara també, doncs aquest patir fins al final, saber que el Sabadell té opcions de salvar-se, evidentment que les té, de fet, depèn d'ell mateix per aconseguir-ho, però que segurament tot això no es decidirà fins al tram final, i que, per tant, com diu Miquel Lladó, tots preparats per patir, per suar fins a l'últim segon.
Un equip que també és certament jove, tenim un vestuari molt unit, però bueno, estem en un any doncs, on les coses han sortit com han sortit i hem de treure-ho com sigui, però no deixarem, malauradament, no deixarem de patir, perquè és una categoria molt igualada i perquè si no hem passat en tot l'any de la posició número 9, encara que ho vulguem tots, serà difícil passar-hi ara. Per tant, jo estic preparat, estic mentalment preparat, de veritat.
Doncs queda clar, Sergi, si no hem passat del 9è fins ara, no ho farem ara. I gairebé li ha faltat dir, com abans ho assumim tots i ens preparem per patir, abans aconseguirem aquest objectiu, tot i que un cop més convençudíssim de la permanència Miqui Lladó. Tant ahir com avui, dia de descans, d'oxigenar les idees, de fer reset per la plantilla, aprofitant que veníem de jugar en dissabte, que veníem d'una setmana on no hi havia hagut descans perquè hi havia hagut el partit als 43 més l'afegit de la UD Logroñés i, per tant, demà, dia de tornada a la feina.
Sí, demà tornada a la feina després d'aquests dos dies, com dius, i que, com també comentes, ja estaven planificats sense saber el resultat de dissabte, més enllà de com anés el partit. Entrenament a l'Olimpia demà, com dèiem, insistim un cop més, David Estals en directe serà protagonista de demà a l'Hotel Suís i per la resta res, pensant ja en la cita de diumenge, recordem, a Zubieta, si no m'erro, primera visita a les instal·lacions de la Real Sociedad, diumenge a les 4, tocarà dinar rapidet, a 2 de 4 ens hi posarem els de Ràdio Sabadell.
Ara estic pensant, clar, quan vam jugar contra la Real B va ser a Noeta, no?
Sí.
Llavors sí que seria la primera. Sí, sí, tindrem tota la setmana. M'has fet pensar fins i tot que tinc deures per fer. Hem de reservar, aprofitant que anem a Sant Sebastià.
Reserva, tu reserva.
Hem de fer un bon àpat. Sergi Garcés, gràcies.
Fins ara.
Publicitat a la tornada al Bloc Poliesportiu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Don't forget my love.
Dos quarts i mig de dues en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell d'aquest dilluns 27 de març. No hem arribat encara ni al mes d'abril i l'OAR Gràcia ja sap que jugarà les fases d'ascens des de plata femenina cap a la divisió d'honor or. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
A falta de dues jornades per tancar la lliga regular, l'equip graciencs s'assegura així el bitllet, això sí, de forma agònica, encara que quedessin dues jornades més, perquè va ser guanyant d'un, per la mínima, a la pista de la Roca i en un partit en el qual només van anar per davant en l'últim minut d'enfrontament.
Sí, amb aquest 31-32 definitiu, de fet. I atenció amb la dada, Adri, l'equip de Caro Carmona no perd un partit de Lliga des del 26 de novembre a casa contra León Alicante, i a més sobre la botzina, aquella derrota. Jornada 11 era, des d'aleshores 13 victòries i un empat, i algunes d'elles, a més, capgirant marcadors en contra, com precisament el de dissabte, quan perdien 7-1 a l'inici de partit contra el conjunt Roquerol. Mal parcial de sortida, no sé si eren els nervis, si la major intensitat de les roqueroles, però realment les de Carol Carmona es van poder sobreposar a aquest parcial contrari, insistim, de 7-1 de sortida. Alba Martín, autora de dos gols per les verdiblanques, explica, de fet, que estan acostumades a aquestes remuntades.
Crec que portem partits que la dinàmica ve sent aquesta, crec que fa molts partits que no anem guanyant a una primera part, llavors jo crec que estàvem com una mica tranquil·les perquè sempre tenim l'esperança en algun moment, no, que això remuntarà, i crec que a les cares també se'ns veia i era com, bueno, crec que estàvem jugant bé, però estàvem tenint petites errades que no ens acabaven de deixar, no, ajustar aquest marcador. Però bueno, jo crec que entre totes ens ho dèiem, hem de seguir i sabem que ho podem fer perquè ho podem fer tota, o sigui, ho portem fent tota la lliga.
I sí, ho van fer, Adri, en un pavelló de la Roca, per cert, que es va vestir de verd i blanc. Segur que hauràs vist imatges i vídeos, amb molta parròquia graciencà desplaçada fins allà, per poder celebrar aquesta classificació matemàtica per les fases. En el moment decisiu, Creu Martín, es va notar que l'OAR es jugava molt més.
Totes érem conscients que la Roca és un equip molt potent i més aquest any, que ara mateix es troba a la quarta posició, sabíem que aquest camp tampoc era fàcil i que nosaltres, elles ja no juguen res, sinó intentar quedar el més del possible, i nosaltres ens jugàvem, doncs, poder anar a unes fases d'ascens.
I la jugaran amb el passi ja a la butxaca, queden dues jornades, com dèiem, i el títol de Lliga Parc encara és factible. El líder, el Mislata, està només a un punt. Després vindran aquestes fases, que són ben curioses, i on ser primer o segon també influeix.
Sí, de fet, deixa'm apuntar que el Mislata està un punt per sobre, però l'averaix particular és favorable a l'OAR. Per tant, si punxessin les valencianes, amb un empat, per exemple, i l'OAR fes la feina, doncs seria suficient per a acabar líders. Com deia, s'encetaran aquestes fases amb eliminatòries d'anada i tornada entre els 8 equips classificats, 2 per grup. S'enfrontaran primers contra segons, sense que puguin coincidir rivals del mateix grup. Per tant, l'OAR no es podrà veure les cares amb el Mislata. I la tornada jugarà a la pista dels primers. Per això, ser primer té aquest petit avantatge. Els 4 avançadors d'aquestes eliminatòries jugaran una lligueta entre ells per veure quins són els dos equips que acabaran pujant a la divisió d'honor or.
Per tant, una eliminatòria prèvia a anada i vinguda, i a partir d'aquí, un cop es jugui la tornada, una lligueta on 2 de 4 acaben ascendint. I sabem rivals ja del Gràcia o no?
No, de moment no.
Possible rivals, evidentment, no està el sorteig fet.
Algun, però vaja, és que hi ha moltes coses per decidir encara en la resta dels grups. El grup A, el Lanzarote, té el primer lloc assegurat, però no se sap qui serà el segon. Igual el B, amb el Zarautz com a líder destacat, i el D, Roquet de Sancer i Casa, es jugaran en les darreres dues jornades la classificació. A hores d'ara és una incògnita absoluta, per tant, Adri, saber contra qui jugarà l'OAR, però en tot cas ho farà amb aquesta feina feta, com diu Alba Martín.
era l'objectiu bueno, de la temporada, a part de passar-ho bé, de gaudir, i ara doncs, amb la màxima il·lusió possible. L'OAR és un club, és una família, l'equip també és una família, avui estava tot ple, també donar les gràcies a tota l'afició que ha vingut des de l'OAR, i sobretot jo crec que és il·lusió i agraïment de tot l'esforç que hem tingut aquesta temporada, doncs seran en unes fases. Que sigui el que hagi de ser, però jo crec que el premi nosaltres ja el tenim.
Doncs tenen el premi, ara toca gaudir-lo, competir-lo i per què no somiar amb un possible ascens. Després d'aquest partit, el Guillem Llorenç, desplaçat a la Roca del Vallès, va poder xerrar uns minutets amb l'entrenadora d'aquest OAR Gràcia Femení, amb Carol Carmona.
Bona tarda, Carol. Un inici de partit fluix, parcial en contra de 7-1, si no m'equivoco. Has demanat el primer temps mort i a partir d'aquí la dinàmica ha canviat una mica. Què és el que has dit o què heu fet per canviar aquesta dinàmica?
Òbviament sabíem que el partit decisió era avui, érem molt conscients, però hem començat amb molts nervis, ens han penalitzat molt el fet de fallar també, de tenir alguns pals, de no estar sòlides defensivament, i elles doncs, han aconseguit gol darrere gol i això ens ha penalitzat anímicament. He demanat el temps mort perquè veia que havíem de canviar i dir, encara que sigui, que ja està, havia començat el partit i que havíem de fer el nostre lloc.
Només heu estat un minut per sobre del marcador. Com ho expliques, això?
Pues no té explicació. La veritat que no té explicació perquè ha estat tot el partit, com dius, per darrere, en el marcador. La Roca té un molt bon equip, sabíem que veníem aquí a patir i així ha estat, però... És escandalosa la feina que fa aquesta plantilla, estic superorgullosa d'elles i la veritat que s'ho mereixen tot i més.
Ara ja més tranquils, classificades per la fase d'ascens, com us sentiu primer de tot? Eufòriques, imagino, i després com afronteu aquesta fase d'ascens? Anireu, bueno, no, ja no tant la fase d'ascens, sinó aquest tram final de temporada, buscareu atrapar el Mislata, com afronteu aquesta fase d'ascens?
Nosaltres l'afrontem com si haguéssim perdut, és a dir, nosaltres anem a guanyar cada partit, intentar quedar el més amunt possible, i ja sabem que no depenem de nosaltres per quedar primeres, però anirem a guanyar els dos partits que resten i veure què fa Mislata, si amb la pressió poden punxar, i si no punxen doncs quedarem segones, i a partir d'aquí amb molta il·lusió, és un somni per totes nosaltres, sobretot per aquest club que la veritat que estic superorgullosa de tota la junta, de totes les famílies, de tota la base, de tot, i agraïda infinitament per aquest club.
Ara ho deies, que sou una família, avui en comptes d'estar a la Roca, semblava que érem a Sabadell, feia molt de goig la grada. Què us aporta això quan esteu jugant? Ho sabeu? Ho noteu?
Sí, ens aporta que hem guanyat. Perquè si hagués estat la grada buida, potser no remuntem, potser a aquest últim minut no li donem la volta i l'escalfor de tota la graderia, de tot tothom de verd, la veritat que és un goig, com dius tu, molt orgullosa, les jugadores ho sentien com si hagués estat el jugador número 8, i a partir d'aquí a disfrutar, a gaudir, i ara que segur que marxarem de festa.
Doncs moltes gràcies, Carlo, l'enhorabona, i a la festa aquesta nit, que és el que toca.
És
vale?
Molt
que vagi
gràcies.
Molt bé.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I a tot això, l'equip masculí del Gràcia va apallissar 17-38 al Poblenou.
El partit en cap moment es va complicar. És veritat que la primera part, si no vam agafar més distància, va ser per moltes errades de xut sol contra el porter, però tot i així ja només els primers 10-15 minuts, tot i anar 3-4 per sobre només, ja es veia clarament que no ens anaven a complicar molt les coses.
Era en Dani Peiró qui en parlava, el jugador del Gràcia, Parc, la jornada primera nacional masculina. No diré que va ser rodona, però per poc.
Sí, perquè va perdre la Roca a la pista del líder del Granollers B. Fins aquí, un resultat que podria ser lògic. Però la Salle Montcada va córrer per sorpresa a Terrassa i, per tant, amb aquests marcadors, el Sant Cugat també surt beneficiat, perquè sí que va guanyar el seu compromís, recupera la plaça de fases, l'OAR escala al quart lloc i ara les posicions d'aquestes fases d'ascens són a 3 punts. Com lamenta Peiró, el problema és que no depenen d'ells mateixos.
No està malament, el que passa és que això, que Sant Cugat és un equip molt fort. I això, al moment en què deixes d'aprendre de tu mateix i d'aprendre dels mals resultats dels altres, significa que no has acabat de fer bé del tot les coses i, per tant, ara toca confiar en la sort.
En aquest sentit, Peiro també ha dit que la derrota contra el Sant Esteve Sesrovires de fa un parell de setmanes va ser un punt d'inflexió, i més ara que han recuperat efectius. Falten 5 jornades, Adri, per tancar aquesta primera nacional, i a més de no fallar, l'equip de Pere Llarz necessita un parell de derrotes del Sant Cugat i també, doncs, com deies, guanyar tots els partits, incloent-hi el que tindran d'aquí unes setmanes contra la Roca, per poder saltar les fases d'ascens per segon any seguit.
Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Els propulsors a
foc i un pari a la cabina perquè Houston, Houston, no hi ha... Pels que dijous vam seria Aleix Macià, un pèl repetitiva, eh? Aquesta cançó ja de Saxeni de Houston que hem anat escoltant una vegada i una altra i una altra. Avui serà l'última de la cançó oficial de la Volta 102, de la Volta del 2023, perquè va acabar ahir a Montjuïc. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Això no li dius a Julià Ramon, eh?
Sí, sí, li diré, home, si van repetir-la 18 vegades de manera consecutiva, o sigui, jo entenc que és la cançó oficial i que està bé. Que...
I és el hit de la redacció, també, durant la setmana, eh? No parlem de cantar-la.
Però per repetició, també, eh? O sigui, no hi ha una altra manera, eh? Un dia més, protagonisme pel sabadellenc David de la Cruz allà a Montjuïc. No ha pogut aixecar els braços cap dia el d'Espronceda. De fet, ni tan sols ha pogut pujar al podi rebent el de més combatiu d'una etapa.
No té cap mena de sentit.
Incomprensible al 100%. Però vaja, el d'Espronceda ha anat de menys a més en aquesta volta i s'ha deixat veure moltíssim, eh?
Sí, deixa'm aclarir que al final la votació del premi al més combatiu del dia són 4 opcions que dona la Volta a Catalunya a Twitter, i a partir d'aquí vota la gent.
Sí, però és que són, crec que en total, 240 quilòmetres escapat, eh? O sigui que...
Sí, i ahir, que no el va rebre perquè li van donar a Richard Carapaz, per mi no va tenir cap mena de sentit, perquè al final, ara ho expliquem, eh? Però De La Cruz ho va intentar fins i tot en solitari al circuit de Montjuïc. Però bé, com bé dèiem, el balanç en aquesta volta és que d'entrada ben aviat es va oblidar de la general, ja en les etapes de muntanya, Vallter i a la Molina, i ha quedat en una anecdòtica 68a posició per... Precisament això, per buscar un triomf parcial. Ahir, com dèiem, la fuga va ser de molt nivell. Hi havia, per exemple, Francesc Guillaume Martin, hi havia Richard Carapaz, hi havia Carlos Verona, entre d'altres, però noi, ni les molles, donen els ciclistes o els equips dels grans favorits. Ho va intentar, com dèiem, De La Cruz, fins i tot ja la desesperada en solitari, però a la tercera de les 6 voltes a Montjuïc, on estàvem ubicats en el circuit, doncs ja havien passat primers Remco Evenepoel i Primoz Roglic. Després van poder parlar als mitjans uns minuts amb David de la Cruz, amb aquest puntet de frustració de dir, és que ni avui han deixat que marxés la fuga.
Marxo d'aquesta volta amb la sensació de que a vegades he tingut més cames que no el resultat que he pogut tenir, però bueno, així és el ciclisme. I estima que no ha arribat cap fuga. Avui pensava que tindríem una bona oportunitat perquè teníem un grup al davant de corredors fortíssims, però res, no ha pogut ser, i quina llàstima.
Doncs amb aquest punt de frustració, com dèiem, David de la Cruz, el d'Espronceda. Si fem balanç, Adri, estem parlant de dues etapes per Primoz Roglic, que s'han dut aquest mallot de líder de la general per només 6 segons, dues etapes pel segon classificat, per Remco Evenepoel, inclosa la d'ahir, dues etapes a l'esprint per Caden Groves, i inclosa la de Sabadell, per cert, i una per Giulio Ciccone en alt, en muntanya, en pujada, però arribant també de la mà gairebé amb Remco i amb Roglic. Per tant, és una tendència que cada cop més s'està donant al ciclisme modern, i deia David de la Cruz que li sabia especialment greu, sobretot per l'etapa de Sabadell.
Parece que ya el tema de las fugas en este ciclismo ya no existe, ¿no? Sobre todo el día que peor me supo fue el día de Sabadell, que ese día sí que lo tenía entre ceja y ceja desde hacía mucho tiempo, y bueno, yo pues también me hubiera hecho ilusión que hemos podido tener un poquito más de opción, pero nada, no ha sido posible.
No hi ha hagut manera, i el de l'Astana Kazakhstan, que ara tindrà una nova volta d'una setmana.
Sí, la Itzúlia, que arrenca d'aquí tot just 7 dies. Com la París-Niça és una prova de bon record també per De La Cruz, perquè va guanyar una etapa el 2017, fa 6 anys, i va ser quarta en aquella general. I també parlava d'aquesta cita, el de l'Astana, esperant que amb l'exigència que hi ha hagut en aquesta volta a Catalunya, doncs arribi amb un bon punt de forma al País Basc.
Recuperar tot el que pugui i ja pensar en la volta a País Basc d'aquí una setmana. Sí, això mateix, segur que el fet d'haver corregut la volta a Catalunya, que ha sigut una cursa super, super intensa, doncs m'haurà deixat un bon punt de forma de cara a la propera setmana.
Doncs ja en parlarem més a fons d'aquesta Itzúlia dilluns que ve, Adri, però si aquí s'ha topat a Catalunya amb Roglic o Evenepoel, a la Itzúlia li espera ni més ni menys que un tal Jonas Vingegaard, el guanyador del Tour de França.
Déu-n'hi-do, tu has passat bé, lladre, amb aquesta volta.
He gaudit molt, sí.
Crec que 4 etapes de 7, amb el Pau Vituri present. Gràcies, Pau, fins ara!
Adéu!
I avui acabem amb voleibol. El primer equip femení del Natació Sabadell ha assolit la salvació a primera nacional. En l'última i decisiva jornada, les nedadores van treure la seva millor versió per superar a casa un rival directe, el Gavà, per la via ràpida 3-0. Només valia sumar els 3 punts per no dependre d'altres escenaris, i les de Xavi Perales, molt superiors en tot moment, van guanyar amb contundència els 3 sets, com van poder veure, entre d'altres, al Twitch de Ràdio Sabadell. El tècnic considera que jugant a aquest nivell haurien aconseguit l'objectiu molt abans.
No tengo ninguna duda, porque el nivel de ellas es este, pero la irregularidad fue lo que nos marcó durante la temporada, y bueno, una pena, porque hemos jugado muy muy bien contra los de arriba y contra los de abajo nos costó, excepto el partido de hoy.
I tot en un ambientàs també als pavellons del club, plens de gom a gom, amb la presència, entre d'altres, del president de l'entitat, amb Claudi Martí present. Les gavanenques, per cert, molt intimidades des del principi, han acabat perdent la categoria per culpa d'aquest 3-0, però centrant-nos en la natació Sabadell i amb la feina feta, la capitana Marta Carrascosa es quedava amb tots els aspectes positius.
Veníem també amb molta pressió, veníem d'una mala ratxa, per dir-ho d'alguna manera, i avui havíem de complir, sí o sí, necessitàvem 3 punts per classificar-nos 100%, i hem fet la feina, estem molt contentes, ha sortit tot des del principi fins al final, i res, no puc dir una altra cosa que estar molt, molt, molt contenta per l'animació, per la grada, ha sigut increïble, i per el partit que hem fet.
La tarda va ser perfecta, per cert, amb la victòria també 3-0 del masculí contra el Saire. Els de Roberto Pozzato, ja salvats des de feia setmanes, han tancat la temporada 8ens a Superliga 2. Amb les dues lligues ja closes, ja finalitzades, el president de la secció de vòlei del club, l'Òscar Llagostera, ha fet balanç en aquesta entrevista amb el Sergi Parc.
Som-hi amb l'Òscar Llagostera, el president de la secció de vòlei del Natació Sabadell. Òscar, què tal? Com estem? Bona tarda i felicitats.
Moltes gràcies.
Content, imagino, no?, després d'aquesta gran actuació de l'equip femení.
Molt content. Evidentment, doncs, era un partit que s'havia de jugar, era molt important per nosaltres mantenir la categoria i ho hem aconseguit.
Era l'objectiu, avui, evidentment. No sé si a principis de temporada un esperava que l'equip femení, després del descens de la temporada passada de Superliga 2, estigués en aquesta situació compromesa a l'última jornada.
No ens ho esperàvem, la veritat, perquè a més vam començar la Lliga, vam guanyar la Lliga Catalana i vam començar la Lliga amb bons resultats, però mica en mica doncs, no van ser tan bons, i al final doncs, hem hagut de guanyar la permanència a l'últim partit.
El que sí propicia aquest tipus de situacions, Òscar, és que es vegi un pavelló a ple a vessar. La veritat és que l'ambient avui era espectacular. Tu que estaves al mig de la graderia, no sé què ha sentit un, sobretot des d'aquesta perspectiva, no?, de ser el president de la secció.
Pues la veritat és que molta emoció. Ha sigut una setmana pues, intensa, preparant tot el partit, i la veritat és que la secció, tota l'afició del vòlei a Sabadell, doncs, ens ha respost i hem omplert el pavelló, i jo crec que hem ajudat a l'equip a guanyar el partit.
I al final, amb aquesta pinya, doncs, també s'hi ha afegit el president del club, el Claudi Martí, que ha vingut també a donar el suport. Què us ha dit el president?
Doncs el president estava molt content, perquè a més la temporada passada va venir i l'últim partit, però la temporada passada doncs, el resultat no va ser el mateix, i doncs, ha felicitat a l'equip perquè doncs, al final s'ha aconseguit l'objectiu de la permanència, i a més ha convidat a l'equip a anar a la semifinal de waterpolo, i doncs, molt contents amb com ha anat al final la permanència.
Tot això, Òscar, pel que fa al femení, al masculí, que en el moment d'aquesta entrevista doncs, que estarà jugant o a punt de jugar el seu compromís contra el Saire, també per tancar la temporada, en aquest cas a Superliga 2, i en el seu cas amb força més tranquil·litat. Imagino que amb molta satisfacció, perquè l'any passat es va assolir la permanència a Superliga 2, i aquest any, per dir-ho així, és una mica el de consolidació, no?, en aquesta categoria.
Sí, la veritat és que quan vam començar la temporada, doncs, teníem dubtes de com aniria. O sigui, la veritat és que la feina tant dels jugadors com del cos tècnic ha sigut impressionant. Des del primer dia, l'esforç d'aquests nois, de tots els entrenos, que és quan juguem contra equips professionals, i és un esforç molt meritori el que fan, i fa unes setmanes que per sort doncs, vam aconseguir mantenir la categoria, i per sort doncs, la temporada que ve tornem a tenir equip masculí a Superliga 2.
Ho remato, Òscar, i a més t'agafo el guant, te'l recullo, dient això de la temporada que ve. Tercera temporada seguida en el cas dels nois en aquesta Superliga 2, amb tot el mèrit que té. Les noies repetiran doncs, per segon any consecutiu, en el seu cas a Primera Nacional. Sé que és molt d'hora, sé que la temporada o acaba d'acabar o encara ni tan sols està acabant. No ha acabat del tot, en el moment de gravar aquesta entrevista, però vaja... objectiu del masculí serà doncs, seguir en aquesta categoria i el del femení doncs, mirar una mica cap amunt, per dir-ho així?
La temporada del masculí, evidentment, serà la permanència. I en el cas del femení, doncs, aquest estiu la idea és que puguem construir l'equip amb la majoria de jugadores que ja tenim, més gent de la base i potser algun reforç que pugui venir, però el bo és que ja sabem on jugarem. O sigui, perquè la temporada passada vam estar doncs, parlant de si era Superliga 2 i tal, i a més va coincidir que per motius d'estudis principalment diverses jugadores van anar fora i no van seguir, llavors vam fer un equip una mica últim moment i també és una mica segurament part de per això doncs ha anat així la cosa, no? Llavors, el que volem és, diguéssim, no patir a Primera Nacional i d'aquí, evidentment, doncs, tot el que pugui venir serà benvingut. Vull dir, nosaltres la idea és jugar i intentar guanyar el màxim de partits i veure on ens porta.
I tot això, doncs, si al final és possible, també és gràcies a que avui el femení ha aconseguit la permanència a Primera Nacional. Així que, Òscar, felicitats també per aquesta part que et toca. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Últims segons d'aquest hotel, primer hotel suís de la setmana, volíem dir, demà a la una, el segon, amb David Estals com a gran protagonista, després d'haver anotat el seu primer gol amb la samarreta del primer equip de l'equip on s'ha format, el centre d'esports. Només cal veure la cara d'emoció amb el qual va celebrar aquesta diana, tot i ser la de l'1-2 i encara amb temps d'intentar remuntar aquesta remuntada que va quedar mitges contra el Barça Atlètic. Demà també tindrem el Sergi Parc amb la seva secció del CES personal, descobrint intimitat, la vessant més personal i allunyada del futbol dels futbolistes de la primera plantilla arlequinada. Repassarem la derrota del Sabadell B contra el líder de Primera Catalana, el Mollerussa. Tindrem també futbol juvenil i, sobretot, la prèvia d'un autèntic partidàs que també podreu veure al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà en joc la primera plaça de la divisió d'honor masculina de waterpolo a Can Llong, Estralpul Natació Sabadell, Atlètic Barceloneta. Segons i les dues, una abraçada des de l'altra banda del vidre de la Rocío García, que avui ha estat a les vies de so. Ara les notícies amb la Núria García i amb els companys d'informatius. Per cert, aquest vespre a quarts de vuit al Twitch i també a la 94.6 Tribuna Preferent amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Una abraçada, bon dilluns, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.